receptes d'avui i demà. La cuina a l'abast de tothom.
Al podcast Receptes d'avui i demà, el que farem avui és parlar de bons postres. Una nova recepta que ens apropa la xef Judit Vico. Judit, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, un plaer estar aquí.
Gràcies per ser amb nosaltres. Avui dèiem que faríem un postre d'aquell per llepar-nos els dits, veritat?
Sí, és una recepta superbona i la gaudireu moltíssim fent-la. Mm.
A part, llavors, podem dir que també a tu et podem trobar a les xarxes socials, amb aquesta i d'altres receptes i amb totes les iniciatives que tens, et podem trobar sobretot a Instagram, veritat, Judit?
Sí, això és. Em podeu trobar a @chef.juditvico. A la meu perfil trobareu moltíssimes cosetes, fem eventos, som escola gastronòmica i també pastisseria.
Mm-hmm. I tens també un indret on el podem trobar aquí, a Palafolls.
Això és, això mateix, a l'Avinguda Costa Brava, número 26A. És una de les entrades i és molt fàcil de trobar-nos, som una cantonada i se'ns veu perfectament perquè, bueno, el nostre obrador és tot acristal·lat i, bueno, tenim molta visibilitat.
De fet, avui podem tastar una de les petites receptes que podeu provar també en el teu establiment. Fem una carrot cake, avui, veritat?
Això mateix, una super carrot cake.
Vinga, entrem a la cuina.
Per aquesta recepta necessitaràs...
Ens arremanguem. Judit, què és el que necessitem per preparar aquesta carrot cake que ens prepares avui?
Molt bé, comencem. Necessiteu 4 ous, 300 grams de sucre moré, 320 grams de farina, 200 grams d'oli de girassol, llevat, una mica de vainilla, canyella i sal, i si voleu, que això és opcional, una mica de gingebre en pols, 260 grams de pastanaga ratllada i, per últim, això és opcional, perquè li dongueu un toc cruixent a aquesta recepta, uns 130 grams de nou picada.
Deixa'm preguntar-te, perquè és un postre com molt habitual, no? Una carrot cake, però entenc que a l'hora d'elaborar-ho nosaltres deu ser complicat. Cadascú li dona el seu toc. És fàcil elaborar un postre d'aquestes característiques? Parlo de quan nosaltres estem a la nostra cuina, eh? En aquest cas, preparant, per exemple, aquesta recepta. Quin nivell li podríem posar, Judit?
Jo crec que li podríem donar un nivell mig-baix, perquè al final és una recepta molt assequible, són coses que trobem a l'abast, els ingredients els podem trobar pràcticament a tots els supermercats, o sigui, al final és una recepta molt assequible i fàcil, però, bueno, com totes les receptes a pastisseria, tenen el seu què, i, bueno, el procés és molt important, però a casa perfectament la podem fer de manera molt senzilla.
Tenim els nostres ingredients, ara sí, hem fet tota la llista, ens l'acaba d'indicar la Judit, ara toca, doncs, entrar a la cuina i començar a elaborar el nostre postre.
Estàs escoltant Receptes d'avui i demà.
Judit, doncs, per on hem de començar?
Doncs bé, agafaríem els ous, els ficaríem en un bol junt amb el sucre moré i amb l'ajuda d'unes varilles elèctriques muntaríem i blanquejaríem aquests ous amb el sucre. El següent pas seria afegir l'oli de girassol i seguiríem barrejant tota aquesta barreja amb l'ajuda de les varilles, com ja he dit abans. I posteriorment afegiríem la pastanaga ratllada i el que seria el tema de les espècies, en aquest cas vainilla, canyella i una mica de gingebre en pols, que seria el que li donaria el toc més característic i distintiu d'altres carrot cakes.
Tot això, de fet, Judit, mentre no parem de remoure, no? Jo m'imaginava fet a mà, però tu ens parlaves d'unes varilles, entenc que la nova tecnologia, diguem-ho així, ens ha ajudat molt, i en lloc d'estar removent i fer braços, per entendre'ns, que no sé si seria una opció, no? Però en aquest cas hi ha invents, diguéssim, o electrodomèstics que ens ajuden a fer la cuina més fàcil, Judit.
Això mateix. Sí que és veritat que es pot fer manualment, però ara tothom, gairebé tothom a casa, té unes varilles elèctriques, en aquest cas que poden ser túrmics o elèctriques en quant a varilles, i seria molt més fàcil perquè tinguéssim un bon acabat d'aquesta recepta.
Mentre no parem de remoure, el que ens deies, posem aquestes espècies que serien on ens hem quedat, i com seguiria aquesta recepta, Judit?
Afegint els sòlids, en aquest cas la sal, la farina i el llevat.
Té alguna raó de ser afegir els sòlids ara?
Sí.
O sigui, aquest ordre té algun per què, diguéssim?
Sí, més que res perquè comencem blanquejant els ous, que blanquejar ous amb sucre significa que aquest granet de sucre el que fa és afegir aire a aquests ous, aconseguim una consistència blanquinosa i esponjosa, que és el que després també ens ajudarà amb el conjunt del gelat a que aquest pa de pessic pugi de manera uniforme.
Per tant, és important seguir aquest ordre, que no ens saltem cap passa ni que modifiquem aquest ordre dels ingredients, perquè llavors sí que podria quedar-nos alguna altra cosa que no desitjaríem, no, Judit?
Sí, això mateix. Però bueno, és una recepta molt fàcil. Sí que és veritat que a casa, si no en teniu eines doncs una mica més avançadetes, ho podeu fer manualment, sempre i quan seguim els passos, no? Ous i sucre, després afegim el tema de l'oli, en aquest cas és un greix líquid, després afegiríem el tema de pues, la pastanaga i el tema de les espècies, i ja per últim tot el tema dels sòlids. I per finalitzar afegiríem les anous, barrejaríem amb una llengua o una cullera i posaríem aquesta supermassa en un...
Un bol o un motlle, d'alguna manera, per intentar... Aquí jo sempre faig incís, Judit, perquè, clar, aquests motlles com han de ser? Perquè després no se'ns enganxi, perquè en el forn no tinguem problemes. No sé si hi ha algun petit consell per saber quin tipus de motlle haurem de buscar per entrar dins el forn.
Vale, si utilitzem un motlle que sigui de silicona o que sigui moldejable, en aquest cas només posaríem un greix perquè aquest pastís no s'enganxés. El motlle de silicona sí que és veritat que ens ajuda a que aquest, bueno, aquesta massa no s'enganxi a l'hora de fornejar, que això és bastant important. En el cas que utilitzéssim un motlle de metall, hauríem de el mateix, engrassar bé amb una mantega i després ficar el nostre, bueno, la nostra massa que hem fet prèviament.
Per tant, no hi hauria diferència entre si és un motlle de metall o és un motlle de silicona. En aquest cas, no tindríem problema o possible problema, no?
No. No, i a més, al ser una massa versàtil que ja porta un greix a dins, la nostra massa seria bastant humida i seria molt fàcil.
Això sí, li haurem de posar mantega, doncs, per després poder-lo desenganxar bé i entenc que cap al forn, no?, directament amb la nostra massa.
Sí, hauríem de preescalfar el forn a una temperatura de 180 graus. Un cop el forn hagi assolit aquesta temperatura, ficaríem el nostre pastís, la nostra massa, dins del motlle que hem escollit i fornejaríem durant 20-30 minuts, més que res pel tema del tamany del motlle.
Judit, jo aquí sempre tinc una pregunta que no sé si és que és important o no, perquè hi ha diferents posicions, a dalt i a baix, a l'hora de precalentar el forn. En el tema de pastissos, entenc que tots segueixen més o menys una miqueta tònica, tu ens has dit a 180, si no m'equivoco, a dalt a baix, o només a dalt, o com funciona perquè ens quedi un bon pastís i no se'ns quedi com xafat, no? O una forma que poder no és la que voldria.
Vale, doncs la història seria que a casa, clar, en les cuines professionals les coses van de diferent manera, però a casa jo recomano sempre utilitzar calor a baix i a dalt i si tens ventilació, molt millor perquè així l'aire circula per tots els voltants d'aquest pastís.
Perfecte, doncs amb aquesta aclaració ens has dit, ara sí ja podem posar el nostre pastís després d'haver precalentat el forn a dins, quan haurem d'esperar, més o menys, per anar controlant?
Haurem d'esperar, això hem dit, entre 20-30 minuts. Sí que és veritat que si voleu fer la comprovació passat els 20-25 minuts amb
Escuradents.
Sí, un escuradents, podeu mirar si està, doncs està fet, la massa està crua o de més.
Per això en és aquest... real, no? Perquè normalment diuen amb l'escuradents tu punxes. Si surt i queda l'escuradents net, és que el pastís ja està fet.
Correcte. Sí? Sempre i quan estigui, doncs, al final tindrem una visualització per sobre de si el pastís està daurat o no. En aquest cas, si veiem que ja és així, podem punxar en el centre del pastís i supervisar que això està cuinat correctament.
I després l'hem de treure, entenc, i alguna passa més o ja tindríem la nostra carrot cake?
Doncs ja tindríem la nostra carrot cake. Sí que és veritat que la tindríem que deixar una mica refredar. La podríem acompanyar amb una buttercream de formatge fresc, que és molt típic. Es fa una barreja entre mantega, formatge fresc i sucre glaç i la podríem acompanyar perfectament. Tindríem una super elaboració cruixent, humida, amb molts de tocs que li donen aquestes espècies i això seria tot.
L'ideal, no? Ostres, sí, molt bé. Doncs mira, sembla que sí, que com a mínim a priori és fàcil, però anem a intentar millorar aquesta recepta amb un petit consell.
El consellet de cuina que no pot faltar.
Dóna'ns un petit consell per millorar aquesta recepta o, en definitiva, per tractar bé la cuina. Què hauríem de fer per aquells que potser som una miqueta més negats en aquest tema, Judit?
Bueno, jo sempre recomano que seguiu tots els passos. La pastisseria és un món bastant exacte, és a dir, al final la pastisseria és química, no? Perquè tenim reaccions tant fora del forn com a dins. Així que us recomanaria que seguéssiu tots els passos al peu de la lletra, que els gramatges dels ingredients fossin exactes, perquè així tinguéssiu pues, un resultat superbo.
Sempre, no és una ciència exacta i veure una miqueta pas a pas també com va evolucionant la nostra recepta. Avui amb la Judit Vico hem fet una carrot cake, una recepta d'aquelles per llepar-nos en els dits, i us recordo que la Judit la podeu seguir a través de xarxes socials o també en el seu establiment que té l'avinguda Costa Brava del nostre municipi de Palafolls. Judit, gràcies avui per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Receptes d'avui i demà, un podcast de la xarxa.